Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
No és coherent amb les polítiques contra el canvi climàtic. Així ho ha manifestat avui el portaveu de la campanya contra el quart cinturó, Toni Altaió. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Altaió s'ha mostrat contundent l'endemà que l'alcaldessa Marta Ferrer reclamés la infraestructura a Madrid i ha reiterat que és del tot innecessària.
Sembla que en coherència amb els criteris de lluita contra el canvi climàtic o mitigació dels efectes del canvi climàtic, no sembla que les apostes estratègiques de cara al futur passin per mantenir una infraestructura dissenyada en ple franquisme com a objectiu prioritari.
Altaió convida Ferrés a reactivar la creació d'un pla de mobilitat del Vallès en lloc de treure del calaix un projecte del passat com el quart cinturó.
Els sabadellencs coneixeran avui la temporada dels grups de teatre de la ciutat a través de la gala Sabadell aixeca el taló.
La joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol i el Ciervo faran un tastet de les obres que han programat per aquest 2019-2020. La gala, que començarà a 8:45 al Teatre Principal, té totes les entrades exaurides.
En esports, el Sabadell prepara l'enfrontament de la Nucía d'aquest diumenge amb la vista posada al sorteig de la Copa Federació de demà.
A les 12 del migdia hi haurà el sorteig de la primera ronda, on hi haurà un total de 32 equips. Al Sabadell li podrien tocar equips com el Prat, el Castellón, el Teruel, el Poblense o el Moleño.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte als últims dies. Què ens espera per les pròximes hores? Connectem amb el Servei del Meteorològic de Catalunya.
Hola, avui dijous tenim una tarda marcada per les tempestes a punts de muntanya, sobretot de l'interior de les comarques de Girona, també de manera més esporàdica a punts del Pirineu, Prepirineu Occidental i també a punts del prelitoral. De fet, a Prades s'han arribat a superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts. Per tant, aquestes precipitacions d'aquesta tarda, aquests ruixats i aquests xàfecs puntualment anien a acompanyats d'intensitat forta i també de tempesta o fins i tot deixaran alguna pedregada. A partir del vespre ja les precipitacions aniran disminuint. De cara a divendres augmentarà la nuvolositat de caire alt durant el matí i després de la tarda tornaran a créixer amb força les nuvolades que tornaran a deixar algun ruixat, però serà més feble que no pas el que ha caigut aquest dijous. El dissabte arriba un canvi de temps, sí que ja augmentarà la nuvolositat en conjunt i s'esperen ruixats i xàfecs que poden arribar a qualsevol punt del territori. Esperem que siguin més intensos a punts del litoral i de les comarques de Girona. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 7 quilòmetres a Montcada en sentit Barcelona. De fet, s'ha obert el carril Busbau a tots els vehicles, menys als camions. A la C33 també el seu pas per Montcada, 3 quilòmetres de cues en sentit la capital catalana. També a la B30, 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 3 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a la P7, hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà, també en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt també trobem problemes, trànsit molt dens entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El quart cinturó és un projecte del passat. Aquest és el missatge que ha enviat Toni Altaió, portaveu de la campanya contra el quart cinturó, l'endemà que l'alcaldessa reclamés la seva construcció al secretari d'Estat d'Infraestructures. Altaió ha denunciat que aquest projecte va en contra dels criteris actuals contra el canvi climàtic i que actualment el consens es troba en altres formes de mobilitat que apartin el vehicle privat de la via pública.
L'alcaldessa de Sabadell treia ahir del calaix el projecte del quart cinturó i avui els seus contraris i han dit la seva. En una entrevista al Notícies Migdia, Toni Altaió, membre de la plataforma que sempre s'hi ha oposat, considera que el projecte no s'ajusta a les prioritats actuals.
Necessitem tenir infraestructures de transport col·lectiu que ens permetin no necessàriament dependre del cotxe per bellugar-nos, per anar a treballar o estudiar, el que anomenem la mobilitat obligada. Només amb això i que aconseguíssim reduir un 50% la mobilitat que hi ha amb cotxe en vehicle privat, tenim una xarxa de carreteres suficient per absorbir la mobilitat necessària en l'àmbit nostre.
En lloc d'anar a reclamar la carretera a Madrid, la qual cosa considera que s'ha fet només per tenir una fotografia, el Tayo ha recomanat a l'alcaldessa apostar per la creació d'un pla de mobilitat al Vallès per reduir els viatges en cotxes.
Creu que la situació d'eleccions li beneficiarà amb ell i el seu partit. Si en sense...
Sembla que aquest no és el tall del Tayo. En qualsevol cas, també ha rebutjat entrar en la discussió sobre quin ha de ser el traçat de la carretera, ja que considera que abans els partidaris del quart cinturó haurien d'explicar els seus beneficis. A més, ha lamentat que se situï aquesta infraestructura a l'agenda política quan abans considera que s'han de resoldre moltes altres qüestions de més prioritat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
El món econòmic veu amb preocupació les noves eleccions a l'Estat. Patronal i sindicats consideren que la inevitable convocatòria d'eleccions provoca una paràlisi de les inversions, les lleis i, com a resultat, de l'economia en general. Malgrat això, agents socials i econòmics ho llegeixen des de punts de vista diferents. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Després de les eleccions del passat mes d'abril, Pedro Sánchez, guanyador dels comicis, no ha reunit al voltant del projecte socialista més vots a favor que en contra per renovar la legislatura a la Moncloa. Els sindicats són durs i apunten contra socialistes i Podem qualificant de fracàs les negociacions per formar un govern progressista. Per Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, Pedro Sánchez no buscava el pacte, sinó la repetició electoral.
Creu que la situació d'eleccions li beneficiarà amb ell i el seu partit, sense tindre en compte quins són els interessos de la ciutadania i del poble d'Espanya, en aquest cas, i de Catalunya, no? També prende, perquè, bueno, no allargar una situació com la que tenim ara en temes laborals, en temes socials, en temes d'habitatge, bueno, en temes que podem, pues, és una irresponsabilitat.
Per a Rodríguez és un problema pels treballadors que aspectes com la reforma laboral del Partit Popular o el debat de les pensions no es puguin abordar des del govern. En canvi, des de la patronal creuen que l'acció dels polítics estatals els últims mesos ha provocat que algunes decisions s'hagin endarrerit. Els empresaris sabadellencs opinen que la patronal no s'ha de ficar en el color del govern que surti de les urnes. Ara bé, demanen un programa econòmic clar. Núria Emèric és secretària general del Gremi de Fabricants.
No som qui hem de dir com han de ser les aliances de govern. Hem de pensar en programes que tinguin com a objectiu clar l'estabilitat, com et deia, econòmica, la creació d'ocupació i a fer fàcil, doncs, que l'economia funcioni sent una economia absolutament sostenible en tots els aspectes. El que és important és un programa de govern que realment resolgui i impulsi aquesta economia sempre entesa des d'una vessant social i creadora d'ocupació i del benestar dels ciutadans.
Els empresaris creuen que aquest període de temps afavoreix l'economia, ja que deixa en l'aire moltes actuacions que un govern en funcions no fa, per exemple, en matèria d'obra pública.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La plaga de xinxes als merinals continua agreujant-se malgrat els intents per acabar amb la problemàtica. Els insectes ja tenen un bloc sencer infectat, el número 10 del carrer Tibet, on ja ha identificat el focus. El jutge de guàrdia, però, ha denegat la petició de l'Ajuntament de Sabadell per actuar-hi d'urgència i això obligarà el consistori a tramitar l'actuació per la via ordinària. Francisco García és president de l'Associació de Veïns. Ho ha dit en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Això comportarà mesos de paperassa i de dilació d'aquest problema. Ja comencen en el bloc del costat a identificar per les finestres que els hi entren xinxos.
Malgrat el revés judicial al consistori, García considera que el govern municipal podria tenir altres mecanismes per acabar amb l'arrel del problema.
Així és, un veí que acumula trastos vells i ferralla dins de casa seva i que es nega a abandonar-la per poder fumigar i acabar amb els insectes. Segons el president dels veïns dels Merinals, la regidoria de Salut disposaria d'una partida de 250.000 euros reservats per actuacions d'urgència i s'ha preguntat per què l'executiu de Marta Ferrés no pot treure els diners d'aquesta partida per fer la fumigació.
Tinc entès que en sanitat tenen una suma d'uns diners per casos d'emergències. Per què no la fan servir? Jo no sé, a mi em van parlar d'un quart de milió d'euros. L'actuació ara costaria 10.000 euros. Jo crec que s'ha de tenir molt poca vergonya per no agafar d'aquest paquet d'emergències i dir prou, això s'ha d'aturar ja sí o sí.
Actualment hi ha més d'una vintena de famílies que pateixen els efectes dels insectes, com ara picades a la pell. És el tercer estiu consecutiu que el barri viu un episodi d'aquest tipus. Aquest últim va començar l'agost, que se suma a l'estat de degradació de la zona a l'espera que s'enderroquin els últims pisos amb aluminosi, una intervenció prevista per a final d'aquest any.
La Fundació Privada Tendis denuncia que les aportacions de la Generalitat estan congelades des del 2012, malgrat que els costos dels serveis han crescut. El president de l'entitat, Josep Suárez, lamenta que el govern català hauria d'augmentar el pressupost un 10% per igualar-lo al d'abans de les retallades. No obstant això, només proposa un increment de l'1%.
Un increment que des de Tendis destinaran a augmentar els sous dels seus 180 treballadors, que també els tenen congelats des de fa 7 anys. Suárez assegura que totes les entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat estan fent pressió a la Generalitat per aconseguir l'increment pressupostari que necessiten.
Estem fent molta força les entitats, diguem que tractem el tema de les capacitats amb la Generalitat, perquè és que tenim servei residencial, que evidentment és un cost important, i tot el dia és una tasca pública fonamental, doncs necessitem que s'augmentin, diguem-ne, això, perquè els costos sí que han augmentat d'una manera significativa. I clar, a més, el seu dia vam haver d'adaptar tot a la funció de les ingressos. Clar, doncs tenim un pressupost de 6 milions d'euros. 6 milions. Perquè ja dic que teniu aquí dues residències, tot plegat.
Mentre les aportacions de la Generalitat no augmenten, Atendis organitza diferents iniciatives per recaptar fons i així poder finançar despeses extraordinàries com la compra de dues furgonetes per traslladar usuaris de l'entitat. En aquest sentit, aquest vespre celebra el seu tercer sopar solidari al Club de Tenis Sabadell. Té un preu de 35 euros i inclou diferents sortejos gràcies a la col·laboració del Centre d'Esports Sabadell i la Penya Eurobètica de Sabadell.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
En cultura, a 8:45, Sabadell aixeca oficialment el taló.
De cop i volta et trobes donant mil voltes a dins d'un préssec gegant.
Seran la quarta edició de la gala de presentació de tota la temporada teatral de la ciutat. Hi participen els quatre teatres adherits al Sabadell Teatre Associació, que oferiran tastets de les obres que podrem veure aquest curs a la ciutat, més d'una vintena. Avui han passat pel programa al matí per explicar les principals novetats del curs. Per exemple, Joventut de la Faràndula estrenarà a finals de temporada a la DI, mantenint en cartellera Rapunzel, el préssec gegant i, esclar, els pastorets.
Pel que fa al Ciervo Teatre, continuen apostant pel teatre social amb obres com Nits d'agost, La ponència o Bajarse al moro, una obra produïda pel planter de l'entitat, els alumnes del taller de teatre. Ho ha explicat al programa al matí el president de l'associació, José Luis Fernández.
Bajarse al moro, la veritat és que, bueno, l'Adrián Espada és un director molt jove, sortit del taller de teatre, i tots els que, els joves que ens han sortit del taller de teatre es posen sobre la taula que volen fer una producció així com pròpia, on ells es dirigeixen, ells s'ho fan tot, la publicitat, tot plegat, i des de l'entitat doncs veiem molt bo doncs que, ja que tenen aquesta esbranzida, doncs ajudem-los i que preparin una cosa.
El Sant Vicenç vol començar amb un clàssic català, com és el Cafè de la Marina, per acabar posant tota la carn a la graella amb Tarzan, un muntatge que tindrà una dotzena de músics a l'escenari. També proposen Oliver, el noi de l'orfenat, els pastorets, el sopar dels idiotes i l'hostal de la Mirandola.
Finalment, el Teatre del Sol ha programat una temporada amb clàssics com La cantant calva, Figuretes de vidre, El casament dels petits burgesos i La trampa, juntament amb Així va mentir ell, el marit d'ella. Lamentablement, però, totes les obres es faran a la sala petita o a la biblioteca, ja que el surt massa car obrir la sala gran. Serà la primera temporada que no s'hi fa cap representació. I no deixem de parlar de teatre, perquè la directora de la Sala Miguel Hernández, Eulàlia Rivera, critica el contingut ofensiu pels professionals del teatre familiar que va aparèixer a la gala Catalunya aixeca el taló 2019. La cerimònia, organitzada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, es va emetre per TV3 i, un cop feta la difusió, l'Associació Professional de Teatre per Tots els Públics, la TTP, va emetre un comunicat lamentant el fet.
Un vídeo que feia referència als professionals del teatre familiar deia coses com ara que els actors surten de nit abans de fer la representació, feia escarni de les històries tradicionals o qualificava els continguts com a sermons, lliçons i bronques. La directora de la sala diu al programa Connectats, que s'emet per Ràdio Sabadell, que aquesta va ser una proposta humorística feta des del desconeixement.
Jo crec que van voler barrejar molts conceptes i per poder fer humor s'ha de tenir molt coneixement de... amb el material que tens, no? I conèixer molt bé el sector, i aquí es diuen coses doncs que difereixen molt de les propostes artístiques que hi ha avui, i això és totalment demostrable, ja que les companyies de teatre per nens i joves que estan treballant a Catalunya en aquest moment estan voltant per tot arreu, per tot el món, Àsia, Europa, i són una de la, som uns dels referents del bon teatre, no?
Rivera confia que la polèmica no resti espectadors al teatre familiar i, en canvi, serveixi a moda d'impacte publicitari per a que públic, més públic vingui a descobrir tot el que s'hi fa omplint les sales. També demana que els mitjans de comunicació donin el mateix tracte i crítica a les temporades de teatre familiar, tal com ho fan amb les temporades de teatre d'adults.
El dramaturg sabadellenc Jordi Ramoneda estrena avui la seva obra Ese Portugués al Teatre Tantarantana de Barcelona. Ramoneda és l'autor del text que explica la història de l'exjugador del Barça, Luis Figo, intentant justificar per què va deixar el club blaugrana per anar al Madrid.
Però no només Figo serà el protagonista d'aquesta obra, com ha explicat Ramoneda en declaracions al programa Al Matí.
Tot això es barreja amb un personatge que també està vivint una altra traïció. En aquest cas és el protagonista de l'obra, que és el Joel, que està vivint una traïció o una suposada traïció amorosa. Aleshores, el Joel, que era un fan del Figo en el seu moment, es troba aquesta nit on l'estan traint amb una persona que el va trair en el passat, que és Luis Figo, que, per una casualitat que es despetlla a l'obra, es trobaran durant una nit i intentaran resoldre totes aquestes dues traïcions.
Tot plegat sota la direcció de Sílvia Navarro i amb Cristina Martínez, Adrià Díaz i Oreig Canela sobre l'escenari de la Tantarantana, una sala de tan sols 40 places per viure l'espectacle de ben a prop. L'ESE Portuguès de Jordi Ramoneda s'estrenarà avui i es podrà veure a la sala barcelonina fins al 13 d'octubre.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general, un informe de l'UDEF hauria localitzat a Andorra més d'un milió d'euros d'origen desconegut de Josep Pujol, un altre dels fills de l'expresident, fins ara no inclòs en aquest cas.
La investigació s'emmarca dins del cas Pujol, del qual encara no se n'ha tancat la instrucció. Segons la Policia Nacional, hi ha un compte a l'entitat Anbank, on s'haurien realitzat tres ingressos per un valor que supera el 1.200.000 euros i que només s'ha pogut determinar que 245.000 euros procedien de dos comptes bancaris del seu germà Jordi.
L'Audiència Nacional no investigarà els vincles de l'imam de Ripoll, presumpte cervell dels atemptats del 17A amb el CNI.
El lletrat Jaume Alonso Cuevillas ha anunciat que recorrerà la decisió davant del mateix jutge. Cuevillas representa Javier Martínez, pare del nen de 3 anys que va morir als atacs de la Rambla, que va sol·licitar que l'Audiència Nacional demanés tota la informació del CNI a l'entorn del cas per aclarir els vincles entre aquest organisme i Esati.
Iñaki Urdangarín surt de la presó per fer tasques de voluntariat.
L'exduc de Palma ha arribat aquest matí a Madrid fins a un centre de persones amb discapacitat per fer les tasques de voluntariat fora de la presó. El marit de la infanta Cristina i cunyat del rei Felip és a la presó de Brieva, a Ávila, complint la condemna de 5 anys i 10 mesos pel cas Nos.
La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegura que no hi haurà un piolín 2 per fer front a la reacció a la sentència del Tribunal Suprem.
En una entrevista als matins de TV3, Cunillera ha explicat que s'haurà de reforçar allà on pugui haver-hi un enrenou més del normal, però ha descartat que repeteixi l'arribada de policia estatal com va passar l'1 d'octubre.
I els comuns demanen la compareixença del conseller Miquel Buch per les càrregues en un desallotjament a Barcelona.
Catalunya en Comú Podem considera que el govern hauria de garantir el dret de l'habitatge i no enviar la policia en contra, afirmen, dels qui defensen aquest dret. Segons el Centre de Defensa de Drets Humans, l'acció del desnonament va provocar 7 ferits, tot i això el SEM ho ha rebaixat a una persona atesa.
I un últim apunt d'última hora, el jurat popular ha trobat Ana Julia Quezada culpable de assassinat amb traïdoria per la mort del nen Gabriel Cruz al febrer de l'any passat a Níjar. El veredicte s'ha llegit públicament a l'Audiència Provincial d'Almeria després que el jurat popular, format per 7 dones i 2 homes, deliberés durant més de 24 hores. I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La cinquena jornada de segona B està al caure i el centre d'esports continua preparant el partit contra la Nucía, però durant la jornada d'avui i en les pròximes hores el conjunt arlequinat té també altres fronts oberts, dels quals estarà ben pendent. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Anem per ordre per començar demà sorteig de la Copa Federació.
Sí, a les 12 del migdia tindrà lloc el sorteig de la primera ronda, on hi haurà un total de 32 equips. D'aquests 32 es fan 4 grups de 8 equips repartits per proximitat geogràfica, és a dir, al Sabadell li pot tocar un català al Prat, 3 valencians, Castellón, Alcoyano i Jove Espanyol, un aragonès al Teruel, un balear al Poblense o un murcià al Muleño. El sorteig serà retransmès en directe a les 12 del migdia en l'estreaming de la Federació Espanyola de Futbol i l'ordre d'extracció de les boles marcarà quins dels dos equips actuarà com a local. El Sabadell hauria de passar 3 rondes a la Copa Federació per guanyar-se com a semifinalista un dels 4 bitllets per la Copa del Rei.
I com dèiem, diumenge el Sabadell rep a la nova Creu Alta una de les revelacions de la Lliga, la Nucía, invicta després d'un mes de competició.
I com recorda Manu Lanzarote, és un conjunt que a més ve reforçat del seu últim partit contra el València Mestalla, on va aguantar amb 10 homes des del principi del partit per l'expulsió de Juanan Casanova.
Segur que serà un partit diferent, molt difícil, treballaran molt, venen d'un partit que al minut 4 amb 10 jugadors, això dona motivació perquè van empatar el partit a València, bé, és un camp molt difícil i bueno, serà un partit diferent, una final, i tenim que recordar que nosaltres a la Nova Creu no hem guanyat encara, llavors tenim que donar un pas endavant i que l'equip i l'afició pues, comencin a guanyar a casa, que és molt important per estar a dalt.
Recordem horari del partit, diumenge a les 6, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Ben aviat també, Sergi, s'hauria de confirmar on es disputa, finalment, l'Orihuela-Sabadell de la setmana que ve.
Està pràcticament descartat que Los Arcos sigui l'escenari del duel. Les instal·lacions han quedat malmeses després de la gota freda de la setmana passada i els tècnics de l'Ajuntament encara han d'inspeccionar els danys a l'estadi. Davant aquest panorama, el Club Oriolà estudia alternatives de gespa natural a la zona i la idea seria disputar el partit un diumenge a la tarda.
A Nacional Juvenil, duel d'altura Olímpia amb la visita del Barça B a l'invicte Sabadell. Els arlequinats busquen el primer triomf a casa contra una de les potències de la categoria i alhora els blaugrana buscaran la primera victòria a domicili de la temporada.
És una dada curiosa que fa constar que un empat no satisfaria a cap dels dos conjunts. El juvenil B del Barça està cridat a la lluita pel títol i els seus jugadors aspiren a ser els nous Ansu Fati. Una motivació que d'altra banda no li faltarà tampoc al Sabadell, ho diu el seu tècnic Miqui Lladó.
Si ells tenen l'efecte Ansu Fati, és veritat que és en menor mesura perquè el nostre primer que està a segona B, però nosaltres tenim l'efecte Gerard Marquilles, l'efecte Gerai Garrido i l'efecte David Estals, que també de tant en tant estan amb el primer que entrenant. És cert que no hi debuten i no juguen a un escenari com el Camp Nou, però la motivació que els jugadors poden tenir del planter del Barça per assolir aquest somni és la mateixa en una menor escala que nosaltres podem tenir perquè els jugadors que tenim en plantilla els utilitza el primer equip per entrenar. Així que quan ells o els rivals tinguin l'efecte Ansu Fati, nosaltres buscarem arguments o idees que facin que els nostres jugadors puguin tenir el mateix efecte per equilibrar en tots els aspectes el motivats que puguin estar els rivals.
El partit entre el Centre d'Esports Juvenil i el Barça B es disputarà dissabte a les 5. Unes hores abans, a 3:15, serà el torn del Mercantil contra el Nàstic de Tarragona B. Amb una ratxa radicalment oposada, els mercantilistes encara tenen pendent guanyar. Un dels seus capitans, José Soto, demana no precipitar-se.
Es muy pronto para hablar de estar nervioso ni tal. Sí que es normal que el equipo necesita esa victoria que nos haga coger confianza, pero bueno, sabemos que el trabajo está siendo bueno, el estilo de juego está muy bien, estamos plantando cara a todos los equipos que hemos jugado estas 3 jornadas. Ha sido un inicio difícil, pero bueno, solo queda que trabajar y domingo que viene traernos los 3 puntos.
El Mercantil ve de caure contra l'Espanyol B, líder de la Lliga, i ara visita un Nàstic B que, com els pericos, porten un ple de victòries, 3-3.
Obrim bloc de futbol sala, segona B, l'Escola Pia i el Natació Sabadell es van estrenar amb derrota i busquen ara una reacció immediata. El club, per exemple, debuta a Calbalsac contra un Indústria Santa Coloma B que, com dels nedadors, han renovat profundament la plantilla.
Un filial que tampoc va tenir l'inici de Lliga somiat en caure per 1-5 contra el Martorell. Si vol estar lluitant per la part alta, el Natació Sabadell està obligat a sumar punts que pot acabar necessitant en el tram decisiu. El tècnic Borja Burgos, però, no s'obsessiona.
És imprescindible començar a sumar quan abans per estar en aquests objectius, però a vegades jo crec que no a qualsevol preu, o sigui, no estem disposats a disputar el treure un resultat de qualsevol forma sense que l'equip segueixi evolucionant, perquè potser serà, com es diu, un refranero, però pan para hoy, hambre para mañana, i al final el que no podem centrar és en treure tres punts de qualsevol forma.
El duel entre el club i l'Indústria Santa Coloma B arrencarà a 9:15. A aquella hora, la Pia ja haurà jugat el seu partit a Alacant contra el Mar d'Ènia, un equip desconegut que acaba de pujar a la categoria. L'objectiu serà corregir les errades comeses en la derrota contra el Barceloneta per treure-hi un resultat positiu. Pedro Donoso és el tècnic escolapi.
Hasta que no pasen 10 jornadas no sabemos dónde poquito vamos a estar cada uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hay que ir, hay que ir, y en principio el equipo está trabajando bien, yo tengo confianza en ellos y bueno, ellos están creyendo en el trabajo y solo queda pues ir recogiendo resultados, ¿no? Y para eso pues nada, pues tener menos errores de los que hemos tenido, que los hemos pagado muy caros y nada, y seguir trabajando, ¿no?
El duel entre el Mar d'Ènia i la Pia començarà dissabte a les 6 amb els escolapis buscant el primer triomf de l'era post-Llorenç Tarrés.
Un Tarrés, Sergi, que s'ha desvinculat de la Pia després de 31 anys units. El ja excapità de Can Colapi ha passat revista aquest migdia al programa Hotel Suís.
Una de les incògnites que havia deixat el seu adeu de la Pia era si s'havia retirat o si fitxava per un altre equip. Això és el que ha contestat Tarrés en l'entrevista.
Encara no ho sé. Jo diria encara no sé si és una retirada. Vull agrair públicament alguns equips que m'han trucat, que s'han preocupat per la meva situació. No diré noms perquè crec que no toca, però encara no sé si seguiré jugant, si faré competició, si faré simplement gaudir, allò que en diem les patxangues, o què. Han estat molts anys, jo he patit molt del futbol sala, he gaudit molt del futbol sala, i ara, sigui el que sigui, només vull gaudir del futbol sala.
Tarrés també ha volgut constatar que li hagués agradat marxar d'una altra manera. Tarrés creu que hauria d'haver estat ell qui decidís com i quan s'hauria d'haver produït la seva sortida.
No deixem el futbol sala. Aquest cap de setmana arrenca la tercera divisió. Enguany ho farà amb dos representants de la ciutat. Un que segueix de la temporada passada, el grup Zarraona, i un nou vingut a la categoria, l'Amics del Pou Nou Escorial.
El conjunt dels Marinals s'estrena dissabte a 6:45 de la tarda rebent al Pavelló del Nord l'Arenys de Munt, segons Paco Arjona, un dels favorits a ocupar posicions capdavanteres. El tècnic de l'Amics del Pou no creu que el seu equip compti amb el factor sorpresa de l'ascens i promet guerra cada partit.
A l'Escorial el coneix tothom, ¿vale? Partint d'aquesta base, crec que cara al rival saben, no, imagino jo que deuen imaginar que sí, que és un salt de categoria, una categoria, totes les categories, sobretot quan puja, són complicades, però aquesta categoria ja comença a ser una cosa sèria, tercera divisió nacional, on el ritme és molt alt, els equips ja saben el que fan i a què juguen, i jo crec que les sensacions de la resta d'equips seran que l'Escorial no serà un rival fàcil. És un equip que acaba de pujar de categoria, però que estic convençut que fàcil no li posarem a ningú.
Diumenge a 12:15 del migdia, Cal Balzac serà el torn del grup Zarraona contra l'Arrels. Els arraonistes esperen lluitar aquest cop per una de les dues places de play-off descens i el tècnic Isma Quirós veu favorit el seu equip en aquesta estrena a casa.
Jo crec que és una bona estrena. El fet de fer-ho a casa ja és bo, positiu, i és un equip que en un principi, bueno, hauríem de casa, no sé si favorits o no, jo no crec en aquestes coses, perquè al final ho has de jugar, són 40 minuts, però posat a escollir, bueno, si m'assembla una bona opció per començar la temporada i començar a agafar embrancida.
La tercera divisió comptarà amb 24 grups aquesta temporada. Els dos primers catalans del grup 1 s'hauran d'enfrontar amb els dos primers valencians del grup 14 i d'aquí sortiran els dos equips que pujaran a segona B.
I acabem fent un apunt de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell Femení disputa a partir de demà la final a 4 de la Copa Catalunya després de superar sense problemes el Sant Feliu a quarts per 24-6. El rival a semifinal serà el Mataró. Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 19 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.